Carrer Major, Eduard Virgili.
Molt bona tarda, passen 4 minutets i 20 segons del punt de les 5 i això vol dir moltes coses. Per començar, que tenen sintonitzada la seva ràdio de proximitat. I això en què es tradueix? Doncs que escolten Carrer Major. Hem començat fa justament una horeta i si els fa gràcia per qualsevol cosa recuperar el que hem dit abans, sàpiguen que ho trobaran tot al nostre servei de ràdio a la carta, perquè posar cada tarda la seva emissora de proximitat al territori, que va de la mà de la xarxa audiovisual local, és la millor manera de descobrir tot el que hi ha, tot el que passa al Camp de Tarragona. En tot cas, avui es compleix un any de l'esclat de la pandèmia a casa nostra, del confinament extraordinari a què es va sotmetre la població per intentar-la aturar. Els esforços a tots els nivells per contenir l'avenç dels contagis entre la població es van anar succeint a mesura que passaven els dies, les setmanes, els mesos. Recordaran, per exemple, que van dir inicialment que les escoles tancaven només 15 dies. I després la cosa va anar un pèl diferent. De fet, encara estem immersos en aquesta dinàmica. I per commemorar l'efemèride, avui els hem preparat un programa especial, un Carrer Major, que té per objectiu retratar la realitat viscuda els últims 12 mesos al Camp de Tarragona des de l'òptica de diversos sectors. Un format diferent que pretén donar cabuda a les veus del territori que pateixen les conseqüències d'aquesta pandèmia. Ho estem explicant, trepitjant el carrer des que hem començat, i per això els agraïm que un dia més ens facin confiança.
Carrer Major, fent Camp de Tarragona.
Passen 7 minutets del punt de les 5 de la tarda. Escoltem de fons aquest Entre quatre parets de Toni Veiro. Recordem que des que hem començat, nosaltres avui també hem decidit recuperar i tornar-los a apropar aquells temes que durant el confinament es van coure a les residències, a casa de molts músics del nostre territori. Aleshores ens els apropava el David Fernández, el company de la nova ràdio de Reus, que cada dia ens sorprèn amb una banda sonora de proximitat, de quilòmetre zero, i avui hem optat doncs per recuperar, per fer una mica de memòria de tot el que hem deixat enrere al llarg d'aquests últims 12 mesos. Doncs bé, amb aquest Entre quatre parets de Toni Veiro, nosaltres el que fem és desplaçar-nos fins a la Conca de Barberà, on volem conèixer la història d'un jove hostaler que durant la pandèmia va haver de tancar el seu restaurant, com molts d'altres, i quan va poder obrir només es trobava traves. Tot això li podem sumar que es troba en un poble de no més de 7.000 habitants i que fa que de vegades les coses es compliquin una mica. Però quina història hi ha al darrere d'aquest jove hostaler? La volem conèixer, la volem descobrir de la mà de la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Jordina Moix, que l'ha anat a veure. Jordina, bona tarda, bon divendres. Explica'ns on et trobes.
Hola, bona tarda, Edu. Doncs sí, com bé tu deies, avui coneixem la història del Jaume Tos, propietari i cuiner del restaurant 10.400, ubicat al carrer Major de Montblanc, molt adient per al programa en què estem. I aquí
ah,
estem,
és veritat,
aquí
és veritat.
Al 10.400.
Fantàstic, escolta, el 10.400. Jo vull que de tard o d'hora m'expliqueu això del 10.400.
Vinga, doncs,
m'ha fet,
doncs,
si fet gràcia.
Si et sembla, és la primera pregunta que li farem al nostre convidat. Molt bona tarda, Jaume.
Bona tarda, què tal?
L'Eduard ho preguntava, què vol dir 10.400, de què ve?
Sí, és la pregunta de sempre i encara no m'he inventat una cosa que realment m'agradi. La realitat és que són 10.400 i escaig quilòmetres entre Barcelona i Buenos Aires, perquè aquest projecte anava a fer amb un soci que era de Buenos Aires, jo vinc de Barcelona, i simplement això.
Ara ho dèiem, el 10.400, el 2018, obres al restaurant, amb una cuina diferent, podem dir, aquí a la Conca, una cuina innovadora, i al cap de 2 anys arriba aquesta pandèmia. Com t'agafa? Com m'agafa el restaurant? Com li afecta?
Fatal com a tots. En el meu cas, en particular, això fa un any quasi, una mica més d'un any, crec que era en el millor moment que estàvem, després d'haver estat un any i mig amb les traves de vens a un poble nou i tot això, i que arrenqui un negoci a un lloc on no és el teu, on no coneixes ningú, costa, i en el meu cas particular va ser el pitjor moment que podia haver passat. Quan millor estàvem, va patar tot.
De fet, tu sempre apostes per productes de la comarca, ja sigui en menjar, beure, vins, altres. A ells també els va afectar la pandèmia, i això suposo que a l'hora d'obrir després també et va afectar tu.
Sí, per descomptat. Tots, al final tots estem dins d'un mateix sac, els productors, els proveïdors, i el que et limita també és després a l'hora de les compres. Jo he tingut que tancar en 3 ocasions amb neveres plenes, també perquè el marge que et donen quan t'avisen que dilluns es tanca són de 3 dies i no ho pots controlar. Llavors ara vas totalment amb peus de plom.
Durant la pandèmia, a l'abril més o menys, vas començar a fer una sèrie de vídeos de receptes dels plats que tu podies oferir al teu restaurant perquè la gent els aprengués a fer a casa. Com sorgeix això?
Bueno, com tots, sorgit de l'avorriment. Vull dir, és tal qual això, de l'avorriment, de dir anem a fer alguna cosa, anem a cuinar també i a intentar passar el temps i matar el temps com estàvem tots, perquè això era al maig, que era quan estàvem en ple confinament, estat d'alarma, tots tancats. Jo estic a un poble on no tinc amics, la família la tinc lluny, els amics també, doncs avorriment total. Vull dir, anem a fer alguna cosa de profit almenys i cuinar una mica, que és l'únic que ens agrada.
Home, la gent durant el confinament va cuinar moltíssim, o almenys això és el postureo que feien després a través de les xarxes socials. Quin hauria de ser el missatge en aquesta gent? Que segueixi cuinant, que segueixi fomentant tot aquest esperit emprenedor que té al davant dels fogons, o que millor es calmi, que de vegades una es posa a fer coses que no acaba de dominar?
No, home, sempre que la gent cuini i aprengui, mentre em deixin farina al supermercat per mi. Aquí està el tema. Mentre deixin farina i llevat al supermercat, jo content.
Aquest va ser un problema també, que molta gent es va posar a elaborar pastissos i era realment, vaja, una feinada trobar segons quins productes els prestatges de les botigues.
Sí, totalment. Jo també volia fer pastissos com tothom, però també ho vaig deixar de costat. Vaig dir, mira, que cuinin els que normalment no cuinen, i jo ho deixo, perquè tothom penjava pizzas, pa, masses, pastissos, i jo vaig dir, jo no ho faré. Faig vídeos de 4 receptes molt senzilles que faig al restaurant, i per matar el temps, entre el vídeo que el graves i després l'edició, que és molt senzill, amb un programa d'una aplicació, doncs mira, ja has matat un dia, potser.
Per què va passar tot això? Va ser fruit de l'avorriment? Que la gent es posés com a boja a fer coses a la cuina?
Jo crec que sí, totalment. I per sort cada cop hi ha més gent que t'ensenya a fer més coses, tant al YouTube com a Instagram, com a tot arreu. Jo crec que sí, totalment fruit de l'avorriment, que fem pastissos, pizzas, i va haver-hi pique també. I és més, jo amb companys de feina teníem pique, i a veure qui...
Sí o què?
Avui fem... Sí, home, vam fer, mira, un babal rum, que és un postre francès tradicional molt bo, amb companys feien piques i pujàvem a Instagram i a veure qui el fa millor i a veure qui fa millor la massa de brioche, i va ser divertit.
Edu, tu vas cuinar pel confinament?
No, jo, ja sabeu que les meves dots als fogons són molt bàsiques i, vaja, prendríem mal, haurien de venir els bombers. Tu sí, potser, Jordina, que et vas entretindre?
Jo sí, era de les que va deixar el Jaume sense farina, potser.
Ja tenim la culpable, ja tenim la culpable, Jaume, sabem ja qui assenyalar.
I Jaume, al maig-juny potser la gent deixa de cuinar perquè podem tornar a obrir, amb certes mesures, però podem tornar a obrir. Com va anar l'estiu? Quin record en tens? La gent de la comarca i voltant va donar suport a la restauració, com va anar?
L'estiu va ser fantàstic, crec que parlo amb veu de tots els hostalers, perquè això ho sé també, que ho hem comentat, dels millors estius en quant a facturació, en quant a clientela, tot clientela local també, sense oblidar que sabíem, jo a l'estiu ja sabia que, hosti, guarda calés perquè al setembre-octubre tornen a venir maldades. Llavors, bueno, és com ara, que sembla ser que es torna a relaxar una mica, però bueno, a mi al final que relaxi ara, perquè d'aquí un mes torni i baixa tot, potser no em serveix. Potser jo sóc més partidari de que hi hagi unes restriccions fixes i no tants altibaixos, perquè això és el que a mi personalment em costa, i crec que en el sector el que costa és els altibaixos.
Ara ho deies tu, altibaixos, i com bé deies, va arribar la segona onada. I un altre dels restaurants de la comarca, que també fa una cuina similar a la teva, podem dir, i està a Blancafort, un poble de menys de 500 habitants, també es va veure afectat, i vosaltres decidiu ajuntar-vos, fer menjar per endur, que és el que es permetia en aquella època. Com va anar la cosa? Com sorgeix?
Sí, un amic i soci, ara mateix soci també. Bueno, clar, jo al final m'ho jugo amb 7.000 habitants més o menys aquí a Montblanc. Ell s'ho juga a un poble encara molt més petit, amb menys de 400 habitants, pràcticament no pot obrir, o sigui, obrir és, no faria res. Llavors, amb ell li va anar molt bé, perquè podíem donar una oferta que sabíem que funcionaria, i a mi mentalment també, perquè sense ell segurament, si no ens haguéssim ajuntat amb la Ravaló, no ho hagués fet jo, per un tema mental, de feia mandra posar-nos a fer unes coses, sense gastar uns diners sobretot, sense saber si funcionaria o no. En aquest cas, amb els dos juntar-nos, teníem clar que funcionaria, podíem donar servei dins de Montblanc a la gent de Montblanc, que bueno, vulguis o no, doncs hi ha més gent que un altre lloc.
Perquè ara ho deies, afecta també, no afecta només al restaurant, també afecta psicològicament i afecta a tu com a cuiner, a tu com a persona. Com vas viure tots aquests altibaixos de la pandèmia?
Bueno, ja et dic, en el moment de més estabilitat del restaurant, quan milloraven les coses, ve tot això. El que és més complicat, suposo, és en moltes mesures no acabes d'entendre com és la municipal, vull dir, totes les mesures són bones per parar aquesta pandèmia, però clar, no tots juguem igual, que això està clar. Qui està a Barcelona o qui està a Tarragona no juga igual al mateix confinament que qui està a un poble petit.
I Eduard, t'he de fer una pregunta. A tu t'agrada el menjar per emportar?
Sí, a mi realment m'agrada menjar, disfruto menjant, tot i que hi ha dies que em salto alguns àpats i aquestes coses, però sí.
Sí, em dedica l'Eduard a saltar àpats. I què tarda més, el menjar així com una miqueta més especial, més diferent, o el menjar de l'àvia, que d'aquests més?
Ostres, ara em poses...
Vinga, va.
Realment ho disfruto tot.
Que el ja m'ho toca tot.
Ho toca tot. Home, doncs mira, jo si hem de fer un bon plat, no sé, de callos, per exemple, o de popets d'aquells que puguis sucar pa ben picantons amb uns quants bitxos, fantàstic, ho gaudiré moltíssim. I si fem, no ho sé, alguna cosa de nova creació i barregem gustos, doncs també ho gaudiré, cap problema.
Doncs jo t'ho pregunto perquè arrel de totes les onades, arrel d'ajuntar-se amb l'Albert Pellicer de la Ravaló de Blancafort, sorgeix el projecte Teca Away. Explica'ns de què va, Jaume.
Això, mira, justament això s'obria al costat del restaurant, del 10.400, menjar tradicional per emportar, vull dir, ben senzill, com han fet els grans xefs, tots ho hem vist, que tots s'han reinventat i han fet menjar per emportar, doncs nosaltres també hem de fer el mateix. No podem obrir les nits, hi ha una gran part de facturació que no podem fer, doncs obrim una botiga de menjar tradicional per emportar, tindrem també vins del territori, productes al territori, formatges de petits productors, i amb la intenció de fer cates també cada 15 dies que vingui un productor de vins ens expliqui una mica, i a veure com va, i a veure si almenys quan podem obrir les nits, que no sabem quan serà, doncs això ja pot estar rodat i que funcioni sol.
Ja m'ha quedat demostradíssim, no?, que tota crisi, si se sap afrontar, si es pot afrontar, acaba esdevenint una oportunitat. I això demostra les sinergies que heu creat aquí a la Conca de Barberà o projectes com aquest.
Sí, a part, la gent ho veu i ho valora molt. Després pot sortir bé o pot sortir malament el projecte, però mira, només amb això del takeaway, quan ho fèiem al restaurant, la gent ho valorava molt. Podia no haver vingut ningú, però la gent, el fet de que, hosti, heu estat pensant, us heu juntat per fer això, clar, almenys no et quedes parat. La qüestió és no quedar-se parat. Si et quedes parat, vale, tots estem plorant i tots estem en problemes i a tots ens està afectant això, però pots quedar-te a casa o intentar fer alguna cosa.
Valorem molt més, potser, el petit comerciant, el restaurador que tenim just sota casa, que no pas abans de la pandèmia?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, si no ens passem de pesats. És a dir, els sectors que estem més tocats, com és hostaleria, cultura, tot això, tots sabem el que hi ha ara. Sincerament, també hi ha qui es passa de pesat i per això jo dic, hosti, està molt bé queixar-se, però... Fes alguna cosa, i si fas alguna cosa tindràs més motius per poder-te queixar. A mi m'encanta queixar-me, i més de quan el govern posa alguna restricció o alguna cosa, a mi m'encanta queixar-me en general. Però bueno, també intento fer coses per millorar, i crec que sí, que la gent ho valora molt més, i si no, bueno, la gent ja ho sap, i per això crec que la gent es torna a volcar a venir als restaurants i anar als negocis del territori.
Però són queixes fonamentades, no? Són queixes amb raó. Almenys això és el que ens han traslladat fins ara les entitats que aglutinen, per exemple, el sector de l'hostaleria al nostre territori, que ens posen de manifest les mancances que hi han, per exemple, en els sistemes per poder sol·licitar les subvencions per aquells negocis que han hagut de tancar les portes durant no sé quants mesos, que a més consideren les subvencions d'insuficients, que arriben tard... Queixes que d'alguna manera o altra estan justificades.
Sí, sí, totalment. El que passa, clar, tampoc em vull accedir, però vull dir, és molt fàcil el que et deia del confinament municipal. A mi que una persona que està treballant a una ciutat de milió i mig, una ciutat que és la meva, per cert, clar, no es pot queixar tant com el meu soci en aquest cas, que no podia obrir perquè són menys de 400 persones. Aquí el govern s'ha equivocat molt. Crec que la mateixa alcaldessa de Barcelona ho va dir, això, i donava la raó. Llavors, hi ha queixes i queixes. Jo crec que tinc molts més motius. O gent de pobles petits, al final, hòstia, Barcelona, tu pots creuar tot Barcelona amb metro, et creuaràs amb milers de persones per anar a dinar. A mi aquí no em pot venir el del poble del costat, que està a 5 quilòmetres, que vindrà amb cotxe i no es creuarà amb ningú. Llavors, hi ha queixes i queixes. Tothom té problemes i tot és entendre. Ara, hi ha uns que potser han tingut més sort que altres.
Ja me'n preguntava tot just fa un momentet per la proximitat, per la bona sintonia doncs, amb la gent del mateix municipi, i vull seguir en aquesta línia de la proximitat i del quilòmetre zero. Ara, però, parlant del producte, guanyarà pes el producte de quilòmetre zero, el que es fa, el que es produeix al Camp de Tarragona, per davant d'altres coses que ens arribaven des de l'altra banda del món? D'ara en endavant?
I tant. De fet, ja fa temps, abans de la pandèmia, que tot això va en augment, però ara la pandèmia, home, si tu tens una persona, si tu tens un veí a Reus que ven avellanes, que té plantació d'avellanes, abans li compraràs amb ell que a un altre lloc. Vull dir, això és així. Per ajudar, ajudes al del costat. I és el que està a fer. Llavors, crec que ja funcionava tot més això abans de la pandèmia, però la pandèmia encara ha fet que augmentar. Sí que molts cops els productes de proximitat són més cars, però bueno, també són productors més petits, tot això es té d'entendre. I crec que està quedant demostrat tant a restaurants com supermercats, com el ciutadà mateix, cada cop busca més el producte d'aquí per ajudar això, per ajudar el veí.
Déu-n'hi-do, que hagi de venir una pandèmia, perquè ens n'adonem realment d'això, de que una economia circular al final ens acaba beneficiant a tots, directament a sobre mateix del territori. Escolta, Jaume, i d'aquí a un any, per exemple, d'aquí 12 mesos, on et veus? Com veus l'evolució de la pandèmia, de totes aquestes restriccions que de mica en mica es van flexibilitzant, amb aquest pla de vacunació que preveu a final d'estiu el Departament de Salut tenir vacunat un 75% de gent del país, el que es començaria ja a considerar una immunitat de ramat. La bola de vidre no la tenim, però si has de mirar cap al futur, quines planificacions pots fer?
És molt complicat, també parlo sense saber. Jo aquest 75% que diuen de vacunació passat l'estiu, dubto bastant, perquè és molt complicat. Jo el que espero és almenys poder passar un estiu més o menys tranquil, com va ser el passat, per almenys poder remuntar alguna cosa, i si després tornen a tancar, com ja sabíem que passaria, doncs almenys que no t'agafin amb el cul pelat, amb perdó per l'expressió, perquè ja et dic, el problema és aquest. Jo prefereixo unes restriccions que siguin directes, però que siguin sempre les mateixes. Ara està molt bé que es torni a obrir, però jo ja quan veig que els casos tornen a pujar, ja faig el càlcul, dic, vale, d'aquí 3 setmanes ens tanquen. És a dir, que tinc que calcular, comprar això, no comprar això, com tinc les neveres, com tinc les coses. Llavors, no ho sé, jo el que vull és que tot es normalitzi una mica amb les restriccions que siguin. Millor això que no anar pujant i baixant. Entenc el puja-baixa perquè tens de donar aire a la gent, no pots tenir la gent a casa, no pots tenir la gent així perquè s'emprenya. Però, bueno, és complicat. O això, o ajudar més amb ajudes directes als negocis.
Escolta, Jaume, ja per acabar, el dilluns s'aixequen restriccions com, per exemple, el confinament comarcal. És a dir, que algú que ara mateix ens està escoltant des de Torredembarra o el Baix Gaià o des del sud del Baix Camp o des de qualsevol punt del Camp de Tarragona, però que no és de la Conca de Barberà, ja podrà venir cap a casa vostra, cap a la Conca. Quin missatge li adreçaries perquè vingués a fer un cop d'ull a Takeaway, que vingués a comprovar, degustar tot el que elaboreu?
Bueno, el Takeaway estem tancats encara, obrirem el mes que ve. Jo els convido que vinguin al restaurant 10.400, al carrer Major, i a tots els restaurants de la Conca, amb distància, òbviament, mans netes, mascareta, perquè el que no volem és que, per culpa d'haver obert fronteres, sortim malparats tots. I convido tothom, vull dir, en el cas de Montblanc i la Conca de Barberà, crec que tothom ho coneix, saben que és fantàstic, és un poble preciós. Jo no sóc de Montblanc i sóc un enamorat ara mateix de Montblanc, i endavant, i que vingui la gent aquí, com jo aniré a altres llocs també.
Jaume Tos, moltíssimes gràcies per compartir aquests minutets amb nosaltres en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona en el marc d'aquest programa especial que commemora aquest primer any des de l'esclat de la pandèmia a casa nostra i la declaració de l'estat d'alarma. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres el teu testimoni.
Gràcies a vosaltres, fins una altra.
Que vagi molt bé, a reveure. Jordina Moix, et quedes picant alguna cosa, berenant? Ara és una bona hora per berenar.
Mira, li diré a veure si em fa alguna coseta i em quedaré aquí amb ell fent un cafetó.
Això, aquí, el 10.400, ella fent un cafetó. Jordina Moix, gràcies. Que vagi molt bé, a reveure, fins després.
Adéu.